Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vuit minuts que passen de les 9 del matí, us ho estàvem explicant avui a l'informatiu. Finalment, aquest dijous a Barcelona van desnonar la veïna de 78 anys del barri Gòtic. Atenció, per un impagament inicial de 177 euros. Recordem el cas perquè el 2017 és quan comença tot. El 2017 les parts van acordar unes obres de millora de l'habitatge de la Blanca, que així es diu la llogatera, que les assumiria la propietat amb la condició d'augmentar el lloguer en 88 euros al mes. La dona, però, no va pagar inicialment les dues primeres mensualitats perquè creia que les obres no s'adequaven a allò pactat. Davant d'aquesta situació, els propietaris van derivar-ho als jutjats i la justícia va considerar que la dona havia de marxar al pis. Finalment, ha estat desnudada, tot i pagar aquesta quantitat. Per parlar-ne de tot plegat, nosaltres que podem saludar a aquesta hora Enric Aragonès, ell és portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric Aragonès, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies.
Enric, per poder entendre què ha passat, com pot ser que es donin casos com els de la Blanca? En aquest cas, la dona, ho reiterem, podia pagar el lloguer, podia pagar les obres, de fet les va acabar pagant per por que passés el que ha acabat passant. Com pot ser que passi un cas com aquest?
Podia i el pagava, eh? És a dir, aquí el tema és que la propietat no és que volgués recuperar o no aquests 89 euros, o que hi hagués un desacord en aquesta quantitat. Aquest és l'excusa inicial, però el que pretenia, evidentment, és acabar amb aquest contracte, no? Que és un contracte indefinit, un contracte de renda antiga, i, doncs, evidentment, fent fora la Blanca i podent posar aquests pisos a lloguer de temporada amb uns preus enormement més alts que el que hi havia fins ara, doncs, en treu molt més rendiment, i, per tant, el que buscava aquí no són aquests 89 euros o 88 euros, sinó fer fora la Blanca per poder treure el màxim benefici.
Uh-huh. Ara et pregunto per tot plegat, perquè el lloguer de renda antiga, si no m'equivoco, era d'uns 350 euros, mentre que el pis volia el preu de mercat cap a uns 1.000 euros. S'havia intentat que l'Ajuntament de Barcelona ho gestionés tot plegat. De seguida ho desgranem com ha anat tot plegat. Però abans sí que vull preguntar-te, Enric, si queden molts lloguers de renda antiga a Barcelona.
Mira, la veritat és que hi ha poques dades d'això perquè no estan en el registre de fiances com els lloguers que es regulen per la llei actual, però l'Ajuntament de Barcelona va fer una enquesta el 2020 i es va veure que cada any desapareixen uns 3.000 contractes d'aquest tipus a Barcelona i en queden uns 50.000. I al final, aquí, el que evidentment pretenen els que volen extreure rendes dels pisos en propietat i, per tant, del treball dels altres o de les pensions dels altres, que som els que hi vivim, doncs els prefereixen contractes com més curts millor, per tant, per poder anar pujant preus de manera constant i per generar aquesta inseguretat que tenim la gent que vivim de lloguer quan s'acosta la finalització del contracte. No només ja amb contractes de 5 o de 7 anys, sinó ara també amb aquesta plaga que tenim de contractes de temporada. Jo crec que és important entendre que contractes més curts, i de fet amb durada definida, no només tenen aquesta inseguretat respecte al preu, perquè el preu pot anar pujant a la finalització de cada contracte, sinó que a més com a llogater tens menys incentius per reclamar segons quins drets. Mira, jo ahir mateix parlava amb un company de feina que em feia una consulta sobre el lloguer, li havien cobrat de més una actualització. Dic, home, però això ho has de reclamar perquè t'han cobrat de més, però clar, ostres, és que se m'acaba el contracte aquest any que ve, vull estar bé de bones amb la propietat, no? Per tant, la por que no ens renovin el contracte fa que la gent accepti coses que sap fins i tot que són il·legals, no? O se m'ha espatllat la caldera, però prefereixo fer-ho jo perquè si els hi demano... I per tant, els contractes de renda antiga no només generen una seguretat sobre el preu, els contractes indefinits, sinó també una seguretat sobre l'estabilitat que nosaltres tenim en aquest contracte.
Per tant, no estem parlant d'un cas aïllat o d'un fet puntual?
No. És a dir, ja fa molt de temps que rendistes i immobiliàries tenen la mirada fixada per acabar amb aquests, amb aquests tipus de contractes de renda antiga, doncs, que han donat estabilitat a les famílies que els tenen. I evidentment, el sector immobiliari s'hi posiciona clarament en contra. I com que, diguéssim, d'acord amb la llei, no hi ha gaires maneres de donar personalitat a aquest contracte, s'agafen a qualsevol excusa que puguin tenir i fins i tot entabanant a la gent. Vull dir, aquí es tracta de xuclar al màxim benefici, com una sangonera, de cada una d'aquestes oportunitats. I en aquest cas, doncs, la Blanca, amb aquest desacord que heu explicat, perquè es tracta d'un desacord sobre si aquelles obres estaven ben fetes o no, doncs han aprofitat això per fer-la fora de casa.
Anem al cas de la Blanca i, com deia, de seguida esbranem el que està passant en una ciutat com Barcelona. De qui és culpa que hagi passat el que ha passat amb la Blanca, que és aquesta veïna de 78 anys del barri del Gòtic? Ho dic perquè Resistim Gòtic en culpa l'Ajuntament, però el consistori en culpa la propietat.
A veure, nosaltres, evidentment, i això volia explicar, Resistim el Gòtic és l'entitat, el moviment, el col·lectiu pel dret a l'habitatge que ha estat acompanyant aquest cas, i ells ho han explicat molt bé. Aquí, evidentment, la propietat decideix utilitzar aquesta excusa per fer-la fora, i per tant és el primer responsable d'això, però també hi ha un responsable molt clar, que és l'Ajuntament de Barcelona, que va fer un pacte. Recordem que el mes de novembre es va aturar a porta aquest desnonament i es va fer un pacte perquè l'Ajuntament pagués la diferència entre la renda antiga i els 1.000 euros que demanava la propietat durant un temps, un any aproximadament, fins que se li assignés l'habitatge públic que la Blanca, a la qual la Blanca té dret, diguéssim. Està esperant aquest pis de protecció, i fins que no arribés, doncs, que l'Ajuntament pagava aquesta diferència. S'ha de dir que és una solució, i Resistim el Gòtic ho ha explicat, i nosaltres també ho compartim, que no ens sembla bé en general, perquè al final el que estem fent és assegurar el benefici del rendista, no?, amb diners públics. Hem de transferir diners públics a la propietària, en aquest cas, perquè s'asseguri que cobra aquests 1.000 euros al mes, i em sembla totalment injust, però més onerós seria encara altres opcions, que a vegades és el rellotjament en una pensió o en un hotel, fins que tingués el pis públic. Per tant, s'havia arribat a aquest acord, que no és el més desitjable, però és el que donava resposta, en aquest cas, en aquesta situació. I el fet és que, tot i que hi havia informe favorable dels serveis jurídics, hi ha precedents perquè això s'ha fet altres vegades, la Blanca té informe de vulnerabilitat i té un pis de la mesa d'emergència assignat, la Direcció de Serveis Socials, a última hora, va decidir no tirar endavant amb aquest pacte, al qual hi havia arribat amb la propietat i que la Blanca coneixia, i també, doncs, el col·lectiu que l'estava acompanyant. A última hora ha decidit no fer-ho i, per tant, es va donar aquest desnonament ahir. Per tant, aquí hi ha múltiples responsables. La propietat, l'Ajuntament i també tots aquells que han decidit legislar perquè els contractes tinguin aquesta inseguretat i es pugui fer fora d'aquesta manera i que l'habitatge formi part del mercat. I, per tant, la propietat, com dèiem, el que prioritza és extreure'n rendes.
Perquè, Enric, sabem qui hi ha darrere d'aquesta propietat, si un petit o un gran tenidor?
T'he de dir que jo ara mateix ho desconec, per això deia que justament Resistim el Gòtic és qui ha acompanyat aquest cas. Jo desconec això.
Una mica l'engròs, eh? Quin paper hi han de jugar en casos com aquests les administracions? Perquè ara ens deies, és complicat també, perquè és veritat que al final estem pagant també, i això com a conseqüència d'un mercat que sembla més una borsa que un mercat, s'està pagant amb diner públic aquest increment i, per tant, aquesta tampoc hauria d'arribar a ser la solució, tot i que passa. Però quin paper hi hauria de jugar aquí l'administració?
És evident que nosaltres no estem a favor de mesures que al final que busquin sigui assegurar els beneficis dels rendistes, sinó que el que busquin és assegurar el dret a l'habitatge. I aquí hi ha diverses mesures que s'han de combinar. Una part és, i aquest mes de febrer entrarà en funcionament, la regulació de preus, però és veritat que és una regulació de preus absolutament, bueno, és que molt menys que insuficient, perquè congelarà uns preus que són els preus que tenim actualment i, per tant, hauríem de baixar radicalment perquè s'acostessin aquells estàndards, no?, que sentim tantes vegades de no destinar més d'un terç dels ingressos a l'habitatge. Una altra part, també evidentment importantíssima, és tenir un parc d'habitatge públic com Déu mana, De fet, si la Blanca justament havia d'esperar més d'un any perquè li assignessin aquest habitatge públic, és per l'escàs parc de protecció que tenim, al voltant d'un 2%, tot i que la llei ens diu que hauria d'arribar al 15% d'aquí 3 anys, que estem llunyíssim d'arribar-hi, i això també és perquè hem tingut un model en què, de nou, hem anat a assegurar els beneficis de qui fa negoci amb l'habitatge. L'habitatge públic i protegit en aquest país s'ha fet donant milions d'euros a privats perquè construïssin edificis que al cap d'un temps deixaven de ser protegits. Per tant, mai consolidem, mai creix el número d'habitatges protegits. Si tants com en construïm, tants en perdem cada any. I per tant, la combinació d'aquestes dues mesures, una d'urgència, com és la contenció de rendes, i una altra d'estructural, com és tenir un parc d'habitatge protegit ben nodrit, han de poder donar resposta. Però en el fons, el problema que tenim és que l'habitatge forma part del mercat i que l'habitatge, per molta gent, com la propietària del pis de la Blanca i dels nostres i de tants, per molta gent és un bé d'inversió. Per tant, que compren habitatge o adquireixen habitatge no per viure-hi, sinó per treure'n rendes. I aquest és el mal original, mentre per determinats propietaris l'habitatge pel que serveixi és per treure'n rendes, doncs els preus aniran a l'alça perquè la gent necessita un lloc on viure i acaba pagant el que el mercat determina perquè no hi ha un altre, perquè en algun lloc ha de viure la gent.
Anem aquí, Enric, precisament. La situació que ens planteja és la següent. Hi ha tenidors grans i petits que prefereixen pujar el lloguer a nivells escandalosos perquè el llogater d'estada de curta sol poder pagar-ho, mentre que el resident a Barcelona no. Tot i això, a la persona que té el pis és evident que li surt de compte. Com s'atura tota aquesta situació? Quina és la solució? Per on passa?
Com dèiem, d'entrada, ara, d'urgència, s'han de regular els preus dels lloguers i s'han de prohibir aquestes pujades. I, evidentment, nosaltres apostaríem per una regulació que anés molt més enllà, que fes baixar el preu del lloguer radicalment. Però, d'altra banda, com deia també, cal un parc d'habitatge protegit molt més nombrós i aquí hem de posar una alerta, perquè estem en risc la propera dècada de perdre més de 30.000 habitatges protegits. De fet, els perdrem si no hi fem res, perquè s'acaba la protecció de molts d'aquests habitatges. I és veritat que des del 2019 l'habitatge protegit ja ho és a perpetuïtat, però tot el que s'ha construït abans doncs s'anirà perdent la protecció els propers mesos i els propers anys. Però, com deia, el pecat original d'això és que l'habitatge està al mercat i el que hem de fer és treure l'habitatge del mercat i anar posant totes les regulacions i tots els límits possibles a l'especulació. Utrecht, per exemple, aquest mes ha prohibit que es comprin habitatges si no és per viure-hi. És a dir, la situació és tan urgent, la situació és tan desesperada, que el que no podem permetre és que hi hagi gent que segueixi comprant habitatges només per especular-hi, només per treure el màxim de rendes possibles. Perquè, evidentment, algú que vol fer negoci amb l'habitatge prendrà aquelles decisions que li surtin més a compte. I, per tant, el que hem de fer no és apel·lar només a la bona voluntat dels propietaris un per un, sinó, sobretot, fer mesures perquè, efectivament, es prioritzi el dret a l'habitatge sobre això. Ho dic perquè, a vegades, es plantegen des de determinades instàncies polítiques com si aquí s'haguessin de casar els interessos d'uns amb els dels altres, no? De posar-nos d'acord. Però els interessos d'uns és el dret a l'habitatge i els dels altres és treure rendes de immobiliàries. Per tant, no són com dos pesos iguals a la balança, sinó que, per sobre de tot, s'ha de garantir la funció social de l'habitatge. I, evidentment, qui faci negoci amb l'habitatge, qui pretengui invertir en l'habitatge, ha de tenir moltes més limitacions que no pas, doncs, si ho fas amb un altre, diguéssim, amb flors, que no són un bé essencial.
Per últim, sí que et volia preguntar, Enric, perquè a principis de febrer, de fet, en vam parlar aquesta setmana amb la consellera de Territori, en aquest mateix programa, Esther Capella, s'havia de començar a limitar el preu del lloguer a les zones declarades com àrees tensionades d'habitatge, però encara no se sap res. La consellera ens va dir en aquest programa que abans que acabi febrer això s'implementarà. Com ho valoreu des del sindicat de llogateres? Teniu esperança que entri en vigor en breus? I això pot solucionar alguna cosa?
Bueno, és a dir, ho han promès tant la consellera Capella com la ministra d'Habitatge, que també ho ha dit aquesta setmana públicament, que al llarg del mes de febrer això entrarà en funcionament. Nosaltres ens sembla un error flagrant i que, a més, té conseqüències devastadores el fet que s'hagi estat anunciant repetidament aquesta regulació i no entri en vigor, perquè el que està provocant és que les immobiliàries i els arrendadors intentin pujar el preu del lloguer ara a última hora, perquè saben que es congelarà d'aquí poques setmanes, i ho estem veient a les nostres assemblees i a tothom que s'acosta al sindicat, moltíssima gent li passa, fins i tot gent, jo he trobat casos que, per exemple, se'ls acaba el contracte el juny o el juliol, i els diuen, no, ara signem el nou contracte ja, quan realment queden mesos encara perquè s'acabi el contracte i, per tant, per començar a renegociar un de nou. Sí. Aquesta regulació arriba tard. Recordem, a més, que el PSOE, juntament amb Unides Podem en el seu moment, van signar que regularien el preu dels lloguers el desembre del 2019. Des de llavors, a Barcelona el preu mitjà ha pujat 176 euros. Per tant, encara que ara es congelessin els preus i que entri en vigor aquesta regulació, que funcioni perfectament, etc., i es congeli, s'estarà congelant un preu 176 euros al mes més car que si s'hagués fet en el moment en què es va prometre. Per tant, ens dona una eina, dona un respir a famílies a qui ara se'ls acabi el contracte, però no ens podem acontentar amb això, i el que diem és que els preus han de baixar radicalment. I, per tant, animem a tota la gent també que es trobi en aquesta situació, que no pot pagar el lloguer, que no pot o no vol assumir una pujada com la que li estan exigint, que, sobretot, ara mateix no signi cap contracte nou que tingui una pujada i que s'acosti al sindicat, a les nostres assemblees o a altres col·lectius pel dret a l'habitatge. No? Ara parlàvem de Resistir amb el Gòtic. Hi ha un moviment per l'habitatge ben actiu i extens a tot el país perquè d'un en un, el que explicava abans, no? Sempre ens fa por plantar cara a la immobiliària o a l'arrendador, sempre ens fa por qüestionar el que ens intenten imposar, però si algú s'acosta a l'assemblea del sindicat, ho veu claríssim, que cada cop som més gent que diem prou, que així no es pot viure i que defensem el dret a l'habitatge més enllà també del que marqui la regulació, perquè no anem a per congelacions, sinó per baixades de preu del lloguer.
Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a la caravana de Ràdio Estel. Salut i força, que vagi molt bé.
Gràcies, que tingueu un bon dia.
Ràdio Estel